UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Tú eres la luz incondicional. Yo soy la nau que va seguint el far. Eres como la melodía que no puc parar de cantar. Eres una sinfonía, un día assolellat.
Benvinguts i benvingudes a l'espai Tu pres la paraula. Tu pres la paraula és l'espai radiofònic que té com a objectiu visibilitzar la participació de la Universitat Miguel Hernández en les diferents lligues d'EVA de la xarxa Vives. Compartirem les vivències i aprenentatges de l'alumnat de totes les edats, a més del professorat, que ha fet possible que la nostra universitat formi part d'aquest projecte d'innovació docent. Continuem la temporada dedicant l'espai d'avui a la Lliga de Bat de Secundària i Batxillerat de la xarxa Vives. Concretament, parlarem amb els components, tant alumnat com a professorat, de l'equip guanyador de la fase final d'aquesta Lliga. Per part del professorat, Josep Enric Escribano, Tània Sant Andreu, Juan Pedro Agüera, i per part de l'alumnat, disculpeu, Laura Cerdà, Alba García, Nico Poveda, Nico Andreu, Sheila Marín i Amàlia Espigares. Una salutació de la meva part, Amparo Calabuig, i en els controls tècnics de Àngel Noguera. Comencem. Molt bé, molt bon dia a tots i a totes, gràcies per estar ací. Primer parlarem amb el professorat, tenim ací a Josep Enric, a Tània i a Juan Pedro, bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Molt bé, què ens podeu compartir, com ha sigut l'experiència? Són diverses edicions per part de l'IES Misteri, com a representant de la Universitat Miguel Hernández. Què ens podeu contar d'aquesta edició, què ens podeu contar de l'evolució, de l'alumnat, de l'experiència? Vaig a donar tots de paraula i ens comenteu tot el que considereu. Josep Enric?
Bé, jo crec que hem d'estar tots molt contents de l'èxit que ha tingut l'IES Misteri d'Elx, representant de la Miguel Hernández, perquè jo sempre dic que l'èxit no s'improvisa, es treballa. I ara veníem de camí cap aquí, venia parlant amb el meu company, en Juan Pedro Agüera, i jo digués que, clar, la diferència de quan se presentava l'IES Misteri d'Elx fa 6 anys a ara ha estat tota una evolució. És a dir, jo crec que en la societat en la qual vivim, moltes vegades l'esforç no és dels valors que més s'estila o que més se valora, sinó que volem les coses ràpides i immediatament. I l'èxit s'ha de cuinar. I això suposa dedicar temps, dedicar esforç i dedicar treball. I treball, 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 al final arriba a l'èxit, no? Sempre hi ha, de camí a l'èxit, trobaràs com 24.000 maneres de no saber fer les coses, fins que arribes a saber com s'ha de fer. No? Jo crec que l'èxit del l'IES Misteri d'Elx és que al llarg d'aquests 6 anys, personalment, cada alumne ha anat evolucionant positivament en els seus estudis, i això se veu, i personalment en maduresa, i també han sabut després grupalment treballar individualment i col·lectivament per arribar a aquest èxit. I jo crec que és la cosa més bonica i crec que és el que ells, com alumnes que han participat en la Lliga de Bats, s'han de quedar, d'acord? I que han de servir-los el dia de demà per a qualsevol altre repte o desafiament que tinguin en la vida. I és treball, treball per arribar. Mm-hmm.
Molt bé. També després parlarem de la gestió de la derrota, de la victòria, també qüestions molt importants. Gràcies per les aportacions. Continuem amb Tània.
Bé, jo vaig estar l'últim mes de preparació perquè el meu company Josep Enric no podia assistir a l'event i he de dir que personalment ha sigut una experiència que espero tornar a repetir l'any que ve, l'any vinent, perquè han sigut els alumnes els que m'han fet veure tot el valor que han, i esforç que han posat en aquesta lliga, i m'han fet passar molt bé, m'han fet disfrutar les hores que hem dedicat fora de l'horari escolar, i crec que ha sigut una inversió, tant per a ells, per al seu futur, com a mi, per a créixer com a persona i com a professora, i res més. Simplement donar-los l'enhorabona perquè han arribat a l'èxit, pel que deia el meu company, gràcies a l'esforç del professorat que els ha ajudat i també al seu propi. Uh-huh. Sense ells realment no s'haver aconseguit res.
I era la teva primera edició?
Sí, sí, és el primer any que estic al Misteri i vaig tindre l'oportunitat, m'ho van oferir i no vaig saber dir que no.
Continuaràs en
sí,
la lliga?
Sí, tinc l'esperança de continuar.
Sí, sí. Continuem amb la persona que ha fet la funció de capità de l'equip, Juan Pedro, que ens pots contar, jo crec que, moltíssimes coses.
Des que va començar la lliga de bats, des que vaig arribar al Misteri fa 3 anys, que comencé a preparar alumnes per a la lliga de bats, crec que hem après moltíssim com funciona el mecanisme de la lliga de debat, gràcies a tu, per suposat. I també crec que els nostres alumnes han evolucionat moltíssim. L'experiència de l'any passat es va donar la seguretat perquè este any pudieren arribar amb la solidesa i la certesa de que podien fer molt bé el treball. Però el més important de tot és que nosaltres volíem que ells gaudissin de l'experiència. Sempre deien el mateix, gaudir del que estem fent. I crec que és ha sigut la clau per a que el Misteri, l'equip del Misteri, ha aconsegut l'èxit que ha arribat.
Sí, sempre comentaven que era un equip molt... En la fase local, jo vaig poder formar part de l'equip de jutges, sempre comentaven que era un equip alegre, amable, i això ho valoraven molt positivament. Evidentment, deu d'haver un cos argumental, flexibilitat, és un equip molt flexible i molt líquid, molt, molt versàtil, però era un equip alegre i amable. I era important això de dir equip company i no equip contrincant, que és una cosa que sempre comentem, és important. És una competició, sí, però és molt més que una competició. És una eina d'aprenentatge, no?
A més, jo he de dar les gràcies a tots els capitans i els altres equips que han participat en la fase local perquè es van a donar el suport, els seus arguments i les seues evidències per a recolzar la nostra argumentació i la nostra posició, tant a favor com en contra. I jo he de dar-les gràcies perquè amb molta amabilitat han oferit el seu treball per a que el nostre equip funcionasse molt millor. I és d'agrair moltíssim.
Sí, sí. Molt bé. Què més ens podeu comentar? La fase local... Bueno, per a l'audiència que prenga contacte amb aquesta lliga avui, escolta'm-nos, per a plegar a la fase final de la lliga de debat de secundària i batxillera de la xarxa Vives, cal superar una fase local que estàs comentant. I en la fase local pues, també hi ha una competició molt intensa, no? I també és un procés prou important. Vau sortir victoriosos d'aquesta fase local i després heu anat a la fase final, que ha tingut lloc recentment a la Universitat de València. Vos pregunte, noteu, heu comentat que es nota les millores d'una edició a una altra, evidentment. Què ens podeu comentar del centre? El centre vol continuar amb aquesta línia? Vol incorporar-ho d'una manera transversal? Què esteu fent en el IES Misteri en aquest sentit?
Bé, jo crec que l'èxit ha estat molt ben rebut per tot l'institut. L'institut està molt content de l'èxit que ha tingut de l'equip i, òbviament, pel curs que ve i per als successius, l'equip directiu apostarà per la Lliga de Debats i perquè continuen formant-se els alumnes per participar en la Lliga de Debat, sobretot perquè és una experiència personal que els ajuda a créixer, personal, grupal, de saber treballar en equip, que això és molt important, de saber treballar, ser col·laboratius. Jo crec que això és superimportant de cara al dia demà en el seu futur laboral. I aleshores, clar, i també saber que moltes vegades no caure en el meliquisme de considerar-se que som els millors. Jo crec que el pròxim equip que isca ha d'eixir des de la humilitat a fer-ho tan bé com puguen i a participar tan bé com puguen amb la resta d'equips. Jo crec que és sempre un procés de formació que amb el temps ha d'anar millorant i arribarà als seus resultats. Alguns d'ells deixen enguany a l'institut perquè estan en segon de batxillerat, poden continuar participant en la lliga de debats en l'àmbit universitari, per tant jo els animaria, però també deixen alguna gent ja que, formada o preparada que tirarà endavant amb el testimoni de fer-ho. Jo crec que això és el més important, que se passen unes generacions a altres el testimoni i de veure de com de profitós és per a la formació personal i per a la formació grupal d'ells com a persones i de l'institut, i també un exemple, sobretot pels valors que transmet, que moltes vegades tu a classe com a professor vols transmetre els valors i a voltes no saps com fer-ho, i crec que la lliga de debat sap transmetre aquests valors que moltes vegades els professors a classe individualment no aconseguim, i que a través de la lliga de debat s'aconseguís, se transmet, i crec que, com tu deies, és un equip somrient, un equip col·laboratiu, perquè és que a més ho creien i tenen bon rotllo. És a dir, realment tenen bon rotllo. Després tenen les seues picabaralles, que és normal que les tinguin, com a tot equip, però és que les picabaralles formen part de l'equip. Sense picabaralles no hi ha aquesta funció de punxar, de buscar complicitat, de tirar endavant, i crec que això forma part de la vida i de l'experiència vital de cada persona, perquè a més forma part de la vida. Per tant, ha de formar-ne part, formar un equip en el que no hi hagi cap picabaralla, en què no hi hagi cap sentit de l'humor, és un equip que no tira endavant.
Exacte. És un equip molt cohesionat i això també ha estat molt present en l'èxit, no? Final. Una cosa, també vos volia preguntar, per quants estats d'ànim es passa durant una lliga de debat en el directe, allí en València, la Universitat de València? Quants estats d'ànim han passat? Han estat tristos? Han estat en èxtasi? Han estat...
Sí, sí. Han passat per totes les emocions, vull dir, no crec que no hi ha cap emoció que no hagin passat estiguent allí. Però tant ells com a equip, en el moment en directe de fer el debat, com nosaltres veient el debat que ens bategava el cor, que pensàvem que anava a explotar quan quedaven 2 segons i sabíem que encara els quedaven coses per dir. Després, per la nit, intentant preparar els debats del dia següent i... Vull dir, crec que han passat per tot. Tinguérem una derrota i en aquesta derrota no la saberen gestionar molt bé. Estigueren molt, molt tristos perquè venien d'alguns debats ja guanyats. Aleshores, com que els va sorprendre el fet de... Es pensaven ja guanyadors abans d'entrar al debat, i això crec que va ser un colp d'humilitat, el perdre'l, perquè els va vindre molt bé per a les següents... els següents debats, i en aquest moment els veiem en terra. I no, estaven com derretits a les cadires, no podien ni parlar del que els va afectar.
Sí, però es van recuperar. Sí, sí. De fet, en l'edició anterior van tindre algunes derrotes naturals en el procés. No obstant, han continuat part de l'equip i el resultat ha sigut magnífic. Les derrotes són moltes vegades una victòria. No? Alguna cosa per a... Efectivament. Alguna cosa
és com
més?
Un examen. Eh?
Sí, si no perden...
Quan ells tenen exàmens, se suspenen un examen, diu, ja està tot perdut, no hi ha possibilitat, i no, això és que ha tingut un bac, has pegat un bac, això vol dir que alguna cosa no has fet bé per a preparar aquest examen, però no vol dir que no pugues progressar i millorar. Uh-huh. Jo crec que exactament igual. Jo crec que sempre ells el que han d'aprendre és que cada vegada que vas a un debat ha de ser com la primera vegada. La primera oportunitat, perquè és l'única forma de poder entomar-lo. I després a fer-lo tan bé com pugues. I ja diran després els jutges el que hagin de dir. Però has d'anar-te'n la consciència tranquil·la del que has fet, n'estàs orgullós i plenament conscient del que has fet és correcte. I després ja no depèn de tu, com a tot en la vida, no?
Clar, no, perquè cada debat és individual. Vull dir, és la primera vegada que fas aquest debat i només tens una oportunitat. Per això l'has d'enfrontar, com ha dit bé el meu company, com si fos la primera vegada que debateres.
També el gestionar el no estar d'acord amb el jurat, amb el resultat, amb el veredicte. Ha passat, ens ha passat i continuarà passant. És natural. Vols afegir alguna cosa, Juan Pedro?
Sí, volia afegir que al nostre institut s'està treballant molt bé el concepte de lliga de debat i aquest any ha començat el treball amb alumnes de tercero de l'ESO, que han participat a la lliga local que ha organitzat l'Ajuntament d'Elx i també han guanyat. I aquests alumnes són la base per a la següent generació que arribarà a la lliga de debat de la xarxa Vives. Nosaltres sempre fem dos equips de quart i primer de l'ESO i un altre de primer de quart i primer de batxiller i un altre de primer batxiller i segon de batxiller. Con els que tenen més experiència són els que treballen pensant que són els possibles guanyadors o els possibles candidats per arribar a la final de la fase local, però aquest any van arribar els dos equips del Misteris, el de quart i el de batxiller, a la fase final de la Lliga Local. Sí, sí. Nosaltres estem molt contents i estan molt agraïts a com treballen i com els alumnes se presenten voluntaris per a fer tot aquest treball. I que hi hagi una continuació i les noves generacions vulguin continuar és meravellós per a nosaltres.
Sí, sí. De fet, heu comentat que després poden passar a la Lliga Universitària, però és més. Podem passar a la Lliga Sènior, que però, tenim un equip sènior.
L'any passat la UMEA va guanyar la Lliga Sènior, sí. Que conec alguns dels guanyadors, que van ser professors meus, vull dir que, d'acord, però que efectivament, perquè després, de fet, alguns dels que van guanyar la Lliga Sènior, Vicent Ripoll, per exemple, me va escriure i me va dir, escolta, Josep, han guanyat? Diu, sí, sí, han guanyat, està supercontent, i me diu, això vol dir que hi ha futur, no? I jo dic, sí. El futur, però torna sempre a dir, el futur sempre és del que se'l treballa. Uh-huh. És a dir, no pots esperar que sigui una cosa inesperada en el treball. Jo crec que aquí el mèrit principal són dels dos alumnes, perquè sense ells no hi ha grup. És veritat que els professors van darrere, van donant les pautes, van dir, però el principal són els alumnes. I hem d'agrair que els alumnes també se deixen moldejar per els consells dels professors. Després, ja, a voltes, ja el caràcter impetuós de cadascú no es pot controlar, però és el que te fa patir el dia de la presentació, no? Quan l'any passat a Barcelona paties perquè dius, te falta aquest argument, t'acaba de rematar, però tot és un aprenentatge. I crec que guanyar a València, sent un institut del País Valencià, que te'n vagis a València, que t'enfrontes a la resta d'universitats del domini lingüístic i que guanyes a València, jo crec que és que guanyes a casa teua, crec que és el millor premi que pots tenir, no? O sigui, quan guanyes a Barcelona l'any passat, ha estat el boom. Sí. Però el boom és més que és que tu estàs jugant a ta casa i guanyes en ta casa. És com si tu organitzares el Mundial i guanyes el Mundial a ta casa. Doncs exactament igual. I jo crec que això ha de ser una pujada d'adrenalina bestial.
Sí, la Sènior la van guanyar en Barcelona, sí, va estar també èpic.
Esperem que guany també tinguin el mateix èxit.
De fet, serem anfitrions de la Lliga Sènior.
De l'any que ve també, no? De la Lliga de debat d'ESO i batxillerat aquí.
Això, a veure què diu Mati.
A veure què diu Mati. Pobre Mati, se li acumula molt la feina a Mati.
Li donem molta feina, però li donem moltes alegries.
Sí, jo crec que sí. Perquè jo recordo a Mati quan es deia, Josep, és que l'equip que heu presentat, jo dic, Mati, tens el temps, ja arribarem, tens el temps. Jo recordo. I mira, al final tot arriba.
Sí, de fet, ara Vicent Ripoll, que és component de l'equip sènior, veus com es creen, les reds que es creen, no? Estava contactant amb mi per WhatsApp i estava dient-me un abraç molt fort a l'equip guanyador, no? L'equip germà, que ells també estan preparant la lliga, que la tenen en juny, que serà sobre si l'humor té límits, un tema que també vau tractar. Bé, una ronda per a tancar i donar peu i donar la paraula a l'equip, a l'alumnat. Alguna cosa més a afegir?
Jo sí. Jo sí que voldria afegir una cosa i crec que s'ha de valorar molt, i jo el valore molt. En la realitat sociolingüística que tenim a la ciutat d'Elx, d'acord, i el que tenim al sud, jo crec que cap dels 5 alumnes que han participat, sí, hi ha un alumne en aquest cas, però les que han anat a València són valencianoparlants nadiu de casa. Aleshores, la llengua no és un obstacle per a participar. L'obstacle és la voluntat, el voler ser. I jo crec que tinguem alumnes que fan aquest esforç, que a més s'ho creuen i estan constantment fent-ho, per a mi, com a professor de valencià, òbviament, però jo suposo que per la resta dels companys també ho entendran, és un esforç per a mi supermeritori i demostra que les llengües no són barreres, sinó que són un punt de trobada. I crec que fer-lo en valencià, alumnes que a més són castellanoparlants en diu de casa, a més s'esforç i s'esplus, i a més s'ho creuen, i practicar, i anar endavant, i a més a interioritzar, també alguna cosa interna d'ells s'ha canviat, per ara i per al futur. I jo crec que això que els professors de valencià ens alegra molt, ens agrada molt i ho destaquem. Jo crec que s'ha de posar en valor. Les llengües no són barreres. Al revés, les llengües són punts, són ponts de connexió i en aquest cas l'esforç que han fet és doblement meritori. Perquè, clar, si fores de la Universitat de les Illes Balears, per exemple, doncs els alumnes normalment són parlen català, etc etc. Però aquí, alumnes que a més són de territori, històricament valenciano parlant, però que la realitat sociolingüística nostra és ben especial, doncs crec que això s'ha de posar molt, molt en valor i nosaltres ho posem molt, molt en valor. Uh-huh. O sigui que felicitacions per a ells.
No, només això, Josep. L'altre dia, quan caminant, jo com a professora de... Com a professora de valencià, que un alumne et diga que l'altre dia se li va ocórrer, per casualitat, demanar foc o demanar qualsevol cosa alhora, el que siga pel carrer, perquè li naix, és... l'adrenalina del debat crec que no ho pot superar. Perquè és... per a mi és com que l'alumnat aprèn que la llengua no és únicament acadèmica, que la poden utilitzar i la poden fer servir a qualsevol àmbit, inclús per a demanar l'hora al carrer.
Per això la Lliga de Debat als professors de valencià ens ajuda moltíssim, perquè és l'eina complementària per a fer pràctica d'allò que tu estudies o fas a classe. Per tant, sigui la Lliga de Debat universitària, sigui la Lliga de Debat de batxillerat, sigui la Lliga sènior, sempre tot ajuda, no? I crec que tot ajuda en aquest aspecte. Ara, per exemple, estava veient la prova Cangur, que fan, que també ho fan des de Barcelona, també l'augmenten, i que també se fa en València, i ens ajuda a nosaltres. Per tant, jo crec que tot això ajuda i, escolta, estem construint una altra cosa. Uh-huh. Estem construint un futur més respectuós en la diversitat, no? Que és que al cap i a la fi és això també el que defensem tots.
Sí, efectivament. Alguna cosa més?
Poc més puc añadir. Crec que l'experiència és molt gratificant per a tots, molt enriquidora per als professors i per als alumnes, i volem continuar. L'any que ve volem estar així una altra vegada.
Bueno, què passa? Cal passar per una fase local, cal tornar a començar, efectivament.
Tornar a començar des de zero.
Molt bé. I ara donem pas a unes xicotetes recomanacions de la ràdio UEMAC.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una universidad Miguel Hernández más sostenible? Pues está en tus manos.
Si eres el último en salir del aula, apaga la luz.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la Universidad Miguel Hernández. Más información en www.umhsostenible.com.
Cervantes va dir, una retirada no és una derrota.
Nosaltres et diem, si et retires del tabac, guanyaràs la batalla de la salut.
De la meva existència, de les coses que faig ben volgut, jo ho reconec.
I ara és el torn de l'equip guanyador. Enhorabona a tots i a totes. Volem escoltar-vos, prengueu la paraula, com diu el títol d'aquest programa, que és Espai Radiofònic, i anem a fer una ronda, no? Una ronda d'experiències. Conteu-nos què heu après, què cosa heu après, què coses heu après. Capacitat de síntesi, que també és una de les coses que... I d'escolta activa, una de les coses que treballem en les lligues de bar. Comencem amb Laura Cerdà.
Bé, hola. Jo crec que hem après un munt a, primer, a conviure amb nosaltres, a poder parlar i poder trobar diferents punts de vista i de trobada. També a el companyerisme amb els altres equips i veure's com companys, no com contrincats. I també a guanyar i perdre, perquè també és molt important saber perdre i hem gaudit d'una experiència molt bona. I al cap i a la fi hem guanyat i això està molt bé.
Sí, i també hem après que quan no tinc una introducció perfecta, no,
perfecta, ya. Según tú, también está bien, ¿no?
Costa imaginar que no es que perfecta, pero hem assajat molt i sí, sí, tractem de que siga perfecta encara que no siga.
No, ho era perfecta, clar que sí. Molt bé, continuem amb Nico Poveda.
Hola, bon dia. Primer de tot m'agradaria agrair les paraules de, dels nostres professors, que han sigut molt motivadores. I a més agrair doncs, a la Lliga de Debat per l'organització i a tota la gent que ens ha acompanyat d'aquest viatge, perquè jo considero precisament com això, com un viatge, com una aventura, on hem començat, en el meu cas, tinc la sort de participar dues vegades a la Lliga de Debat i dues vegades a la final, i hem començat precisament gestionant una derrota, del que estàvem parlant abans, hem començat gestionant precisament aquesta capacitat de dir, no? Bé, ara mateix he perdut, per què he perdut i com puc millorar per a l'any que ve vindré amb molta força. Jo crec que va ser precisament això el que ens ha motivat a guanyar aquest any. El pensar que l'any passat hem rebut una experiència, que com podem aprofitar-la per a millorar no només com a persona, sinó com a orador en aquest cas i com a, en el meu cas, com a contrarrefutador. I jo crec que, ho han comentat els meus companys, que és precisament aquesta capacitat d'anàlisi, aquest esperit crític, el que, del que més estic agraït. I a més, com ha dit Josep Enric, de prendre consciència de la situació potser lingüística a la resta de la, a la resta de la nostra comunitat, no? Perquè no només es tracta d'ells, sinó també de tota una zona, en aquest cas, de parla catalana, on pots conèixer a gent que potser no tinga una situació com la teua, però que on pots aprendre a conèixer la seva situació i a conèixer precisament com es parla a altres llocs, que això sempre és positiu.
Sí, sí. Bueno, ja m'ha après molt de fal·làcies, no, Nico?
No, sí, sí.
Moltíssim. Ha estat un gran refutador. La part de les refutacions és molt difícil, totes ho són, però cal una capacitat d'escolta activa, de reacció, de controlar tot l'argumentari i de coherència, no? Ho comentàvem, molt important. I aquesta capacitat d'adaptació, de resiliència. Has fet un gran treball, enhorabona.
Gràcies.
I continuem amb el teu company, Nico Andreu.
Bon dia a tots i totes. Soc Nico, jo vaig fer el paper de conclusor del meu equip i com ja han comentat els professors, crec que és una activitat molt important per a afavorir l'aprovació de la diversitat, en aquest cas lingüística. També crec que és una activitat molt profitosa per les experiències que compartim nosaltres, l'equip, els professors, els moments divertits, les experiències. I ja dins un que més de lo que és el debat, no? El fet de veure que no tot és blanc o negre, que hi ha guisos, el veure com la teua opinió, la teua visió de les coses pot canviar, el fet de desenvolupar el teu esperit crític, la teua capacitat de rebre informació, crec que també és una activitat molt important, més enllà, ja dic, del divertit que és compartint temps i més amb companys com ells que durant tot el procés han sigut meravellosos i uns grans treballadors que han ajudat molt a fer que la victòria a València siga possible.
Sí, això d'apurar fins a l'últim segon i tindre el professorat i l'equip formador en un any, què?
Bé, des d'aquí, disculpes, principalment a Tània, que jo la vaig veure que se n'anava en alguns debats, però al final no va passar res, va quedar en una anècdota que és l'important i ja està, moments divertits dins del viatge i dins del procés i ja inclús dins del propi debat.
Efectivament, molt important la gestió del temps per a l'audiència. Hi ha uns temps per a cada apartat, per a la introducció, les refutacions i la conclusió, i hi ha un temps molt gran, no? Un cronòmetre projectat
i passen els segons i tot el món pren molta atenció perquè hi ha un reglament que indica que si et passes de temps o el quedes curt, hi ha una implicació en la nota o en la valoració, inclús penalitzacions. Vull dir que això d'adaptar-se al temps també és una de les coses que ho ha après.
Clar.
I Nico ho feia d'una manera magistral, perquè encaixava hasta l'últim segon. Ell tenia que dir coses hasta el final. Molt bé. De fet, les conclusions del nostre company Nico han estat alabades per part de l'equip de jutges, perquè eren una recopilació de tot el que s'havia dit, que demostrava això de l'escolta activa, que els de baix no poden ser camins paral·lels, sinó tenen que ser camins que es creuen, tenen que ser un diàleg, deu de ser un debat efectiu. Molt bé, Nico, moltíssimes gràcies. Continuem en Alba, què ens pots contar?
Pues jo vaig participar com a conclusora a la Lliga Local i em va vindre molt bé perquè jo me'n recordava sempre d'aquella xiqueta de primer d'ESO que quan inicia les exposicions de valencià amb el professor Josep Enric em posava molt, molt nerviosa i no m'hicien quasi les paraules. I veure que ara puc parlar davant de moltes més persones ha sigut un logro per a aquella xiqueta.
Molt bé, sí. I continuaràs?
Clar, clar que sí. L'any que ve continuaré i espero que passem a la final i participar com a conclusora aquesta volta.
Molt bé. I continuem amb Sheila, què ens pots contar?
Hola, bon dia, Amparo. Primer de tot, volia donar les gràcies tant al professorat com a l'alumnat que m'ha acompanyat en aquesta experiència i sobretot a tu per intentar donar-nos visibilitat, comptant amb nosaltres per aquesta mena d'entrevista, saber la nostra opinió. De veritat que estic molt agraïda perquè es prengues en compte i que intentes visibilitzar aquesta lliga de debat que tant ha significat per a nosaltres. Per altra banda, jo vaig participar com a refutadora junt amb Àlia, que no ha pogut vindre avui, i desgraciadament no vaig poder participar en la fase final perquè em va sorgir una sèrie de coses. Però en quant a la fase local, que sí que vas poder participar, va ser una experiència molt gratificant. No va ser el primer any que vas participar, però sí el primer guanyat. I de veritat que jo recomano aquesta experiència de la Lliga de Debat perquè crec que és una experiència que t'ajuda a poder utilitzar el valencià dia a dia, poder practicar-ho i a més l'oratòria, que jo crec que és fonamental, ja que els instituts, desgraciadament, no li dona aquesta importància a l'oratòria que jo crec que necessitaria per als alumnes, ja que és molt important per al futur el fet de poder parlar en públic i expressar-te bé i, a més, poder recolzar una opinió amb uns arguments i el que tu has dit, ser flexible i poder escoltar a l'altre, escolta activa, i treure una conclusió, de veritat que és una experiència molt gratificant i que tots hem de viure almenys una vegada.
Si has comentat el tema de les evidències, quantes evidències van aparèixer constantment? Un tsunami d'evidències.
Tonelades de papers.
Però evidències ben ubicades, ben utilitzades, amb sentit, i més en l'era de la desinformació, no? Molt bé, també has comentat la necessitat de visibilitzar aquesta activitat. De fet, el programa Tu prens la paraula és un programa que fem una vegada al mes, de fet, ja heu participat en alguna ocasió, té l'objectiu d'aplegar a més gent, no? Aplegar a més gent que igual, no en la de secundària i batxillerat, però pot ser en la universitària o pot ser, com han dit, en la sènior, pugui enganxar-se a això que, de fet, enganxa. Enganxa i enganxa molt. Molt bé. I ara, Amàlia Espigares no pugui vindre, però ha estat una component de l'equip fonamental. Què diem d'Amàlia? Què podem dir d'ella? Voleu dir alguna cosa? Algun company, alguna companya?
Bé, principalment, desgraciadament, Amàlia no ha pogut estar avui per problemes de salut, principalment, però des d'aquí volia dir que és un... que va ser una gran refutadora, que ens van ajudar molt, que també ha treballat com tots nosaltres, que ha sigut una excel·lent una excel·lent companyera i com tots nosaltres, una peça fonamental dins de l'equip per a que la victòria hagi sigut possible.
Sí, alguna cosa més ha estat... Sí? Era sí, Laura?
Sí, que Amàlia també s'ha notat l'evolució a la lliga de debat perquè Amàlia és una persona amb molt caràcter, molta energia i quan sap focalitzar-la és una refutadora de Déu. I a València ha après a focalitzar aquesta energia i crec que tots hem vist unes refutacions magnífiques per la seva part. I també valorem un munt el seu companyerisme, com sap controlar els nervis i com la seva naturalitat i tot.
Sí, aquesta naturalitat i aquesta frescura ha estat magnífica. Alguna cosa més per
sí,
Nico?
A mi m'agradaria comentar d'Amàlia, precisament, que jo crec que té molt de mèrit, que l'any passat Amàlia va ser introductora i va prendre la decisió de canviar a refutadora. I és precisament, és un treball massa complicat, ja que estàs canviant d'una introducció que més o menys és preparada i és molt difícil de fer, però que ella, com precisament fa teatre, precisament per això vam prendre aquesta decisió. Però ella mateixa va dir que volia ser refutadora i va fer un treball molt gran precisament per adaptar-se a aquesta nova funció que tenia. I jo crec que això té molt de mèrit i és respectable en tots els sentits.
Sí, i quan, recordant Amàlia, en la final i en la semi, quan vos fan preguntes perquè per a l'audiència, l'altre equip pot fer preguntes, interpel·lacions d'uns 20 segons a l'equip que està en actiu, no? Que té l'oralitat, que en aquest moment té el torn de paraula. I alguna pregunta que li van llançar a Amàlia no s'entenia bé o en aquest moment, en el moment de tanta emoció del debat, a vegades ni l'escoltes bé. Què passa amb les preguntes? Què voleu comentar-me en aquest sentit? Quan vos llancen una pregunta que vos descol·loca.
Sí, jo com a refutador vull dir que m'ha passat moltes vegades d'escoltar una pregunta i de primeres processar-la, perquè moltes vegades estàs tan dins del teu discurs, estàs tan concentrat que no escoltes bé la pregunta i no només que no l'escoltes bé, sinó que moltes vegades et trobes amb preguntes que per a tu o no tenen sentit o no es troben dins del debat i precisament va ser, no me'n recordo si a final o a semifinal, que a Amàlia li va passar una cosa pareguda, però va ser precisament aquesta capacitat d'improvisació i mantindre la calma i dir pots tornar a dir la pregunta i escoltar-la, processar-la i saber com respondre de forma efectiva a una pregunta que de primeres no pareixia massa complicada, però que amb tanta pràctica, amb tants de debats, hem après precisament a respondre-les correctament.
Sí. I jo també volia comentar alguna cosa d'Amàlia, no? Perquè he tingut la sort de passar temps amb tot l'equip i amb el professorat, algunes vesprades en el IES Misteri, que he de dir que ens han rebut a la universitat amb les portes obertes i amb molta amabilitat i molta estima. I era que ella em dia, bueno, el tema objecte de debat era si cal regular les xarxes socials per combatre la desinformació. I ella moltes voltes em comentava, és que jo ja no sé què pensar. Jo estava a favor, estava en contra, ara no sé què pensar. En la Lliga de Debat vos ha fet canviar d'opinió? Vos ha fet moure's d'allò que teniu predeterminat? Algú vol comentar? O realment estàveu a favor o en contra i en això s'heu quedat?
Jo crec que més ens ha donat l'oportunitat de veure que ambas posicions són vàlides i hi ha coses d'estar a favor que són bones, però també ruïnes, i el mateix amb en contra. Ja no és canviar d'opinió, sinó poder tindre moltes opinions.
Molt bé, sí. Ampliar la vostra panoràmica. Alguna cosa més?
Jo volia afegir també que la Lliga de Debat et fa reflexionar perquè et posa temes d'actualitat que potser les has viscut però no has tingut el temps de donar-li una volta o reflexionar sobre el tema. I gràcies a això pots veure temes d'actualitat i veure, o sigui, enfortir la teua opinió, buscar informació i tot això. I bé, això.
Sí. No, és superimportant el tema de la cerca d'informació. Ahir també heu fet una feina molt important, no?
Sí. O sigui, gràcies a la recerca d'informació t'has pogut documentar d'un munt de coses, els debats, que òbviament, han de defensar posicions contràries, i et dones compte de que no sempre tens la raó, i pots veure que és com dèiem abans, l'escolta activa, que no tot és negre, no tot és blanc, sinó que hi ha molts grisos, i això també no només es queda en el debat, sinó que també et fa enfortir-te com a persona i veure que no sols la teva opinió és la vàlida. Uh-huh. I això, crec que no, ajuda moltíssim per a enriquir-te de coneixements i de tindre una opinió sobre alguna cosa i també tractar temes d'actualitat, que són importants.
Sí, de fet va passar una cosa i es vam adonar el cos argumental de l'altre equip no calia rebutjar-lo al complet, sinó que podíem assumir part del seu argumentari per ser, com ha comentat Laura i ha comentat Sheila, pues, ser argumentari molt positiu per a la nostra postura, i com no podíem ubicar-se en el acceptar o rebutjar, sinó en moure's en altres dinàmiques. Veritat, Nico?
Sí, jo crec precisament que això és una cosa que tots hem d'aprendre, i és que moltes vegades doncs, tots dues postures tenen un objectiu comú. En aquest cas, tots dues volen combatre la desinformació. La premissa de debat era si calia regular les xarxes. I jo crec que no solament aquest debat, sinó realment a la vida, trobem que moltes vegades persones tenim un objectiu comú, però que estem barallant-nos precisament per voler fer-ho d'una manera diferent. I aprendre precisament això, a dir que potser tots dues siguen compatibles o que una siga companya de l'altra i que es puguen afavorir mútuament, jo crec que és una cosa que hem après nosaltres a la Lliga de Debat i tothom hauria d'aprendre, que és precisament aprendre a adaptar l'argumentació o l'opinió d'altra persona a la teua, que pot ser siguin compatibles. Vull dir, que no cal combatre una postura que realment no siga contrària a la teua. I això jo crec que ho hem après, com ha dit Nico abans, en la capacitat de veure que els grisos existeixen a la vida i que potser haurien d'acceptar-los una mica més.
I això de dir en el debat, m'agrada molt el teu argument, el prenem per al nostre, però caldria afegir, no? Això va estar molt bé, aquesta capacitat d'adaptació, veritat? Mm-hmm. Bé, alguna cosa més a afegir? Tema estratègia o après també a dir les coses en el moment adequat, que també ha estat molt important, veritat? I res més. Anem al tema objecte de debat, ja per a tancar el programa d'avui. Cal regular les xarxes socials per a combatre la desinformació. A veure, en un minutet cadascú, què em podeu dir al respecte?
Doncs jo volia dir personalment que estem molt informats perquè hem fet una gran recerca d'informació, i doncs el que he trobat jo és un perill a les xarxes del que abans no estava informat, ja que he trobat una gran quantitat d'evidència de com és que precisament una plataforma que tothom utilitza tot el dia pot canviar la teva opinió i la teva percepció del món, i per això jo crec personalment que sí que hauríem de fer alguna cosa, i no només per la desinformació, que és clar que és un problema molt gran, sinó per com hem comentat nosaltres al debat, per salut, per qüestió de polarització social, com estem observant que contínuament la gent canvia d'opinió i es fa una mica més extremista, quan el que nosaltres volem precisament, per exemple, aquest debat és apropar-nos com a gent i apropar la nostra opinió, perquè és clar que tothom vol un bé comú. I precisament jo crec que s'hauria de regular les xarxes socials, o almenys tocar l'algoritme d'aquestes.
Uh-huh. Molt bé, Nico?
Principalment jo crec que també és necessària la regulació, ja no per el perill ja de que les persones estiguin desinformades, que ja és molt perillós per motius de polaritzacions, mentides que repetides moltes vegades poden arribar a convertir-se en veritats, sinó també per com per culpa d'aquesta desinformació i de la gran quantitat d'informació pot haver víctimes. Que és el que va ser un dels punts que van tractar el debat en punt dels nostres arguments, que era el de prevenció sanitària. El com tanta informació, tanta desinformació pot afectar a les persones ja a la seva salut mental i psicològica. I ja no solament estem parlant de danys físics, pot arribar a tal punt que estiguem parlant de morts. I per tant jo considero que la regulació és important per evitar aquest tipus de situació. A més, crec que també l'educació és molt important. ja que això pot ajudar a que les persones pues dir, val, aquí tenim una gran quantitat d'informació, però gràcies a l'educació aquestes persones arribaran a un punt que poden dir, val, aquesta és més fiable que aquesta, i així, per tant, la informació sí que pot afavorir a augmentar el saber humà, que jo crec que és un gran objectiu, que les xarxes socials no siguin un arma de destrucció massiva, sinó un arma per adquirir coneixement i evolucionar com a persones mitjançant la tecnologia.
Molt bé, molt interessant, de veritat, i continuem amb Sheila.
Jo, recolzant el que ha dit el meu company Nico ara, penso que si hem de regular les xarxes socials, més que res perquè estem creant víctimes que veuen aquesta quantitat de desinformació i poden arribar a la mort, doncs és molt perillós, perquè a cap i a la fi les xarxes socials van crear per una mena de poder rebre més informació més fàcilment, sobretot els adolescents, que som els que realment utilitzem aquestes xarxes socials. Doncs crec que hem d'utilitzar les xarxes socials merament per arribar més a aquesta informació, no tant com per a desinformar-nos, i per tant hauríem de regular-les. I no sóc això que, com ha dit també el meu company, l'educació ens hauria d'ajudar a saber contrastar aquestes informacions per saber quina realment està desinformant i quina informa. Doncs sí, crec que hauríem de regular les xarxes socials perquè crec que seria la millor manera de combatre la desinformació.
Sí, de moment va guanyant la favor. I això que en la lliga vau defensar en contra de manera excel·lent.
És la capacitat d'adaptació que també van desenvolupar al llarg de la nostra preparació. Exacte. i és un punt molt important dins del debat. El no guiar-te clarament per una postura, sinó la capacitat d'adaptar-te a les dues, pese a que tu no estigues d'acord en alguns punts amb els arguments.
Efectivament, de fet, la postura a favor, el dir sí a regular, també té seus perills, que de fet van posar molt sobre la taula durant la llei de debat. I ara sí, Laura, continuem amb la ronda de postures. I, bueno, el cas de Melody ens va impactar prou, aquesta storytelling, aquesta narrativa. Utilitzem tècniques de captatio, no?, com la storytelling, la performance, etc. I Laura va ser excel·lent en el tema de narrativa.
A veure, jo he de dir que vaig començar tota aquesta preparació pensant en contra de regular, però fent un treball i tot això, m'he adonat que el punt intermedi entre les dues postures és una opció molt bona, perquè cal regular les xarxes socials, òbviament, però també cal mantenir la llibertat d'expressió, però, clar, mantenir uns límits per a no sobrepassar el perill que suposa les xarxes socials, al cap i a la fi. Són unes plataformes molt àmplies i cal regular-les perquè hi ha un munt de desinformació que afecten com a Melody i com un munt de casos que són una realitat i hem de fer alguna cosa mitjançant l'educació i tot això funciona.
I el cas de Melody, per a l'audiència que no va estar en la llei de debat, que hem de dir que els vídeos dels debats estan disponibles en la web de la xarxa Vives, què va passar? Quin és el cas? Perquè part de la, pues de la nostra, del nostre cos argumental duia testimonis, estudis, etc. Però la part dels testimonis va ser molt interessant.
Melody era una xiqueta que, això és real, va ser informació real, que es va obstinar a aconseguir un repte de TikTok, ella i les seues amigues, però especialment ella va voler, més que les seues amigues, aconseguir-lo i va buscar informació per a com aconseguir-ho a les xarxes socials. I es va trobar amb hashtags de trastorns alimentaris, i va caure en un trastorn alimentici. I va costar un munt que aquesta xiqueta isca d'això. I si haguera una regulació a les xarxes, a lo millor no hauria passat això.
Molt bé, molt interessant. De fet, us animo a veure aquests debats que estan disponibles, els vídeos, per a veure totes les storytelling narratives que va exposar Laura i la resta d'equips, les introduccions, perquè van ser testimonis, casos reals de l'efecte de la desinformació en grups vulnerables o grups que poden ser pues, més... pot impactar més en la seva salut física i mental tot el tema de la desinformació. I tanquem la ronda amb la nostra companya Alba García, que ens pots contar?
Bé, jo pense en mateix que Laura, però he de dir que a València vaig tambalear molt a les postures. Escoltava un equip i escoltava el meu equip com a companya de taula i ja no sabia si estar o a favor o en contra. I... és el que ha dit Laura, un punt intermedi, una regulació, però també fa falta una bona educació, que jo crec que en això estem tots d'acord.
Sí, comentàvem, regulació més educació, no podem separar aquestes dues peces, no? Molt bé, ja no ens queda més que... alguna aportació final?
Bé, jo el que volia dir és que, com a anècdota, que jo sempre de petit sempre m'havien dit que discutia molt i que m'agradava molt combatre la gent amb arguments i doncs bé, així estic ara. Vas començar potser molestant la gent i debatent molt, però és que jo crec que és el que m'agrada i precisament el motiu pel que estic així. Jo quan vaig escoltar una lliga de debat a l'institut vaig anar de golp i doncs agrair a totes aquestes persones que m'han suportat i m'ha escoltat debatre i, doncs bé, moltes gràcies.
Sí, esperem que siga per molt de temps.
Sí.
Una cosa que no hem dit abans de tancar és el tema de la comunicació no verbal, la capacitat interpretativa, el modular, el comunicar, però comunicar de manera eficaç, no? Adaptant el contingut i l'argumentació, que pot ser magnífica, poder-la comunicar-la amb emocions, claritat... i amb coherència entre què diu el teu cos i què estàs dient, no? Que això és molt important.
Sobre això vull dir que crec que ha sigut un dels factors fonamentals per a la victòria a València, perquè a Barcelona va ser principalment el nostre punt més dèbil i a través de la pràctica i de l'error hem millorat molt aquest aspecte, el de la flexibilitat, els dels teus gestos, l'adaptar-te a l'argumentació de l'altre equip, el fet d'improvisar. I jo crec que ha sigut l'evolució en aquest aspecte un factor fonamental en el nostre camí, per a finalment arribar a l'èxit aconseguit.
Sí, també el tema d'observar altres equips. S'ha comentat al principi, a l'inici, amb el professorat, com aprenem tant de cada debat, es guanya o es perga, perquè hi ha el tema d'observar els seus arguments i les seues dinàmiques físiques, és molt important. Molt bé. Tot això vos ajudarà en el vostre dia a dia, en les vostres vides, en el vostre futur acadèmic i professional?
Sí, jo crec que sí. Tota aquesta experiència, totes aquestes capacitats per a parlar i adaptar-te a diferents situacions pot servir per a altres situacions. Per exemple, una entrevista de treball pot ser un bon cas on aquestes coses pues, es noten, el saber estar, les formes, com cal parlar depenent de la situació, perquè no solament és una cosa del debat, sinó es pot aplicar ja no solament a àmbits professionals o més seriosos, sinó també a la teua convivència social amb els teus amics i pot ajudar a fer llaços més resistents amb els teus.
Sí, moltes vegades es creu que les lligues de debat pues, gent amb traje que vol persuadir i aquesta lliga de debat jo crec que vos ha demostrat que és una altra cosa, que és convivència, que és diàleg, que és respecte, que és una altra cosa que va molt més enllà de persuadir per persuadir, no? I això és molt important. Hi ha uns valors que són fonamentals. I ja no ens queda molt més temps, més que agrair totes les persones que han fet això possible. i totes les persones que la constància de la que han parlat han posat tota la seva energia en continuar. Pues, especialment gràcies també a l'equip del vicerrectorat de Cultura i Extensió Universitària, que duen molts anys, jo tinc constància des de 2005, que jo vaig començar fins ara, creient que la Universitat Miguel Hernández podia guanyar la Lliga de la Xarxa Vives, que en aquell moment pareixia un poc ciència-ficció, pareixia, però que ara mateix és una realitat. És una realitat perquè després d'anys i anys creent en això, especialment Mati, i tots els companys, Josep Ramon, tots els companys de Cultura i Extensió Universitària, en aquell moment van creure que era possible una cosa que pareixia impossible i ara han guanyat la Lliga Sènior, han guanyat la de secundària i batxillerat gràcies a l'IES Misteri, evidentment, i volen guanyar moltes lligues més. És possible, hem tardat, però ho han fet, ho han materialitzat. Moltes gràcies a aquest equip en la universitat que sempre ha cregut que això era necessari, inclús quan tornàvem i havien guanyat soles un debat. Soles un debat, però han posat tota l'energia un any darrere d'any. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a totes les persones que han vingut avui a la ràdio de la nostra universitat. Moltíssimes gràcies al professorat Josep Enric Escribano, Tània Sant Andreu, Juan Pedro Agüera i a l'alumna, com hem comentat, Laura Cerdà, Alba García, Nico Poveda, Nico Andreu, Seila Marín, Amàlia Espigares, que no ha estat així físicament, però ha estat emocionalment, i a tot l'equip de l'IES Misteri, que d'alguna manera han estat en tot això. I una cordial salutació de la meva part, Amparo Calabuig, i en els controls tècnics d'Àngel Noguera. Que tinguin un bon dia. Però és que estàs tan bonica mentre cantes eixa cançó que et va marcar un dia. Eleves sobre els nostres caps i et menges la vida.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.